21 anys amb tu.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No Venim a Manual, el programa per nins joves i famílies d'Ivetra Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Començarem aquesta primera hora de programa amb continguts relacionats amb educació i criança i avui dedicarem un primer bloc d'aquesta hora a les noves tecnologies. Així començarem parlant de l'estrena a Ivetres Televisió de Desconnectats, una sèrie documental de 3 capítols que se centra en l'impacte dels dispositius mòbils en la vida dels adolescents. I després seguirem en la secció de l'especialista, on avui abordarem com pot influir la intel·ligència artificial en el desenvolupament intel·lectual i en la gestió de les emocions dels adolescents. La tecnologia serà, idò, un tema central aquesta primera hora, però després donarem pas a uns continguts ben diferents, perquè avui també toca secció juvenil i els adolescents parlaran en clau d'humor sobre com afrontar situacions incòmodes que tots ens han passat alguna vegada a classe. Amem què ens contaran. També, com sempre, descobrirem diferents iniciatives relacionades amb criança i propostes educatives. Avui aquesta emissió durarà una hora per donar pas als nostres companys d'esports, però podreu escoltar una segona hora de No Venim amb Manual a la redifusió de diumenge matí i també al servei a la carta. Preparats? Idò, arranca No Venim amb Manual. Avui vespre s'estrena a Ivetres Televisió Desconnectats, una sèrie documental de 3 capítols que se centra en l'impacte dels dispositius mòbils en la vida dels adolescents a partir dels seus propis testimonis i també de la mirada de famílies i especialistes. N'escoltam un breu abans.
La gent publica coses i ja no m'entén.
És que encara no entén perquè ta mare no t'ho deixa.
On tu ho has provat, però és que en jo... No saps com funcionaré jo.
El món de l'educació i els neuropediatres estem realment alarmats.
Tornes molt impulsiu, de que te donen rebots, de no voler deixar el mòbil en cap moment.
Subes y es dopamina. Porque es que esto te hace daño a la cabeza, te afecta muchísimo.
Aquesta sèrie s'estructura en 3 capítols. Un primer centrat en la necessitat d'encaixar, la pressió per formar part del grup, l'ús intensiu del mòbil i també situacions com l'assetjament dins l'entorn digital. Un segon capítol que aborda la influència de les xarxes socials, la pressió estètica i com tot això afecta l'autoestima dels joves i un tercer que aprofundeix en l'accés precoç a continguts sexuals a internet i com això pot influir en la manera d'entendre les relacions i els vincles afectius. Per conèixer un poc millor aquest projecte i també per parlar del primer capítol que, com deien, s'estrena avui mateix a Ivetres, ens acompanya la seva directora i guionista, Elisabet Moll. Bon dia, Elisabet, com estàs?
Bon dia, Regina, com estàs? Molt bé. Moltíssimes gràcies per convidar-me al programa.
Gràcies a tu per ser aquí. Bé, anem a parlar una miqueta d'aquest documental, perquè els darrers anys cada vegada se parla més de que les noves tecnologies ens acosten a persones de qualsevol punt del món, però, curiosament, ens allunyen des que tenim en el costat o de la nostra realitat. Quins objectius vos plantejàveu vosaltres a l'hora de fer Desconnectats? Què volíeu explicar o posar damunt la taula?
Bé, el tema dels problemes mòbils i l'accés precoç a les xarxes socials, com tu ben dius, jo crec que és un problema que està en els darrers anys damunt la taula. Tothom és conscient dels problemes i com i de quina manera mos afecta negativament l'ús i abús i sobretot l'accés dels continguts del que podem trobar en els telèfons mòbils. El que passa és que, curiosament, cada vegada donam els mòbils en els adolescents quan som més joves. Abans, a partir dels 12-13, veiem nins adolescents amb telèfons mòbils i ara, de cada vegada, veiem amb nins adolescents de 9, 8 i fins i tot amb 7 anys que tenen un telèfon. Per tant, hi havia aquesta necessitat de... sobretot per la meva part, de com i de quina manera podíem trobar una eina o fer un documental que ajudés de qualque manera a les famílies a intentar entendre per què afecta negativament l'ús i abús de les xarxes socials en els adolescents i, sobretot, també entendre en els joves adolescents per què els pares no estem d'acord amb això, no? Per tant, el més important de tot per nosaltres era fer un documental en què els protagonistes, sobretot, fossin els joves adolescents. Perquè sempre veiem que parlen els experts, veiem que els polítics en parlen, els professors en parlen, els pares en parlen, però els adolescents, qui els hi donava bou? Jo no record haver vist ni cap entrevista, ni cap documental o programa en què se'ls hi donés bou. Per tant, era molt important en aquest documental en trobar joves adolescents que mos contassin les seves experiències, que mos xerressin què és el que ells pensaven, no? D'una eina que per ells és molt important, és molt necessària per poder socialitzar, entre cometes, que ells pensen que és necessari per poder socialitzar, però que a la vegada els hi fa molt de mal.
És un documental, per tant, que no només va dirigit a les famílies, sinó també a les mateixes joves que, com has comentat, expliquen la seva realitat en primera persona, no?
Exacte. El més important era fer un càsting, de trobar els adolescents, perquè els adolescents adequats, vull dir, entre cometes, perquè la gent que vegés aquest documental se sentís de qualque manera identificat amb aquestes històries, amb les seves experiències i, sobretot, amb la seva manera d'actuar.
A partir de quina edat va dirigir, o quins públics, més concretament parlant de joves, va dirigir aquest documental?
Bé, com tu ben has dit, són tres capítols i en cada capítol tractem temàtiques diferents. El primer capítol, sobretot, mos endinsam en la primera etapa quan un adolescent li donen un telèfon mòbil, no? De fet, se diu el programa Welcome to the Jungle, benvinguts a la jungla, no? I aquest programa, jo crec que a partir de 10 anys, un adolescent amb els seus pares, acompanyat dels seus pares, el pot veure perfectament. Després, el capítol 2 i el capítol 3, els temes ja són bastant més foscos, més durs, xerram d'estereotips, xerram de pornografia, xerram de grooming, xerram de sexting. Llavors, jo crec que a partir dels 12 anys ja és una data adequada perquè els adolescents comencin a entendre quins són els problemes reals que hi ha, que ja te puc assegurar que molts que en tenen 12 ja saben quins són els problemes i s'han trobat amb aquest tipus de problemes, però bueno, aquesta jo crec que seria la data adequada, sempre acompanyat dels pares perquè els hi puguin explicar i sobretot comentar entre ells i en família quins són els problemes reals que hi ha a les xarxes socials.
En el documental, com comentàvem, també hi participen especialistes. Quin tipus de professionals intervenen i com ajuden a, podríem dir, contextualitzar tot el que expliquen els joves?
Bé, hem de dir que en un principi comptàvem només xerrant amb els adolescents perquè volíem que fos una cosa molt íntima i que ells se sentessin sobretot molt reflexats amb les seves declaracions, però en el final vàrem pensar que era important també reforçar amb l'opinió dels experts. Per tant, durant aquests tres capítols comptam amb la col·laboració de psicòlegs, neuropediatres, comptam també amb experts en sexualitat, perquè també xerram dos cos, no?, de com ens sentim quan aquesta etapa important de l'adolescència, que començam a conèixer a nosaltres mateixos. Tots aquests canvis que se comencen a partir dels 12, 13, 14 anys, també van directament relacionats amb el que consum, què és el que vull ser, què és el que no vull ser. Per tant, tots aquests experts ens expliquen també com i de quina manera funciona el cervell amb aquestes edats, no? I això és el que també acompanya al llarg del relat d'aquests tres programes.
També apareixen alguns pares i mares, no? També són, en certa forma, protagonistes. Quin és el seu paper dins el documental?
El més important per nosaltres també era reflexar quina és la relació que tenim els pares amb els nostres joves adolescents quan hi ha un mòbil per enmig. I, per tant, crec que és el problema que hi ha a totes les cases. I era important també reflexar-ho en el documental. Per exemple, en el primer capítol podem veure com una mare que encara està a la resistència té un adolescent de 14 anys que no té mòbil. Llavors, viurem com tenen aquestes discussions a casa, que la nina no entén perquè no té el telèfon mòbil, no entén quines poden ser les conseqüències negatives, quan totes les seves amigues entenen i elles no els hi passa res, no? Per tant, aquests conflictes intents que crec que passa a la majoria de les cases, no només aquí a les Illes Balears, sinó a tot Espanya i a tot el món, doncs de qualque manera també, si tu ho veus reflexat dins un documental, doncs primer de tot no te sents tot sol i després també pots veure i comprendre que en el final el problema no només el tens tu, sinó que és una cosa generalitzada.
Com dèiem, aquesta sèrie està formada per tres capítols. Avui s'estrena el primer, el Welcome to the Jungle, centrat una miqueta en la necessitat d'encaixar, de formar part d'aquest món digital per sentir-se acceptat pels altres. Després de totes les entrevistes que heu fet a tant de lots, quins són els principals motius que expliquen ells per justificar aquesta necessitat de formar part de l'entorn digital i què passa amb els que, per la raó que sigui, queden fora?
Pues bé, al final, quan entres a l'adolescència, el més important, al igual que els adults, volem formar part d'un grup.
Clar.
No volem quedar tots sols. En el final passa també amb la roba. Totes les nines comencen, com nosaltres quan érem joves, tots duien les Martins. Si tu no duies les Martins, com feia aquest exemple, pues ja no formaves part de grup. Per tant, si tots els adolescents tenen un mòbil o tenen una eina per comunicar-se, pues ells també volen formar part, perquè si no, estàs de fora. També he de dir que això és també el que ens han volgut fer creure i també tant els pares, perquè en el final tu quan dones un telèfon mòbil en el teu fill... Quan hem xerrat amb moltes de famílies, clar, tots diuen, no, és que jo sé que és dolent, jo sé que no està bé, jo sé que en el final tindrà conseqüències negatives, però el que jo no vull és que el meu fill es trobi tot sol. No vull que el meu fill es quedi apartat. És que el meu fill o la meva filla queda tota sola a casa, no la telefonen, no li diuen res per quedar. Clar, això és un pes molt fort i en el final... Jo no vull culpabilitzar un pare o una mare quan dona un telèfon mòbil, perquè en el final pues, cadascú a la seva família té la seva realitat i la seva raó tindran a l'hora de donar un dispositiu. Però sí que és vera que també té una part molt negativa i molt grossa. Què passa? Que en el final tu dius, bé, què faig? M'apunt en el grup, deix l'adolescent de fora... Clar, en el final, a poc, jo crec que hem d'anar agafant consciència, per això també hem fet aquest documental, de dir, mira... Jo crec que en el final, pues mira, si són un, pues dos, tres, quatre, i en el final jo el que li dic als meus fills, que no tenen xarxes socials, evidentment, pues, la meva filla, 12 anys, té un telèfon per poder telefonar, però ni WhatsApp ni xarxes socials. Si les teves amigues volen quedar amb tu, te telefonaran, vindran a veure-te. Si no, pues mira, hauran de cercar altres maneres. I en el final jo crec que és una feina sobretot dels pares, perquè els adolescents en aquestes edats no en tenen. És a dir, per molt que ells vulguin, per molt que ells pensin que és una necessitat per ells, aquí la feina que hem de fer, sobretot, ve de part dels pares i també de la comunitat educativa i de més, que he de dir que en aquest sentit la part educativa també fa moltíssima de feina.
Clar, parlant de que durant anys pares i mares s'han vist arrossegats per aquesta pressió social i era gairebé inevitable no donar el mòbil en centrades d'institut o els darrers cursos de primària, però també és cert que els dos darrers anys hi ha hagut unes famílies que s'han començat a mobilitzar per evitar donar el mòbil en els fills abans d'hora i aquest moviment de famílies ha tingut repercussió en l'àmbit educatiu i hem vist que s'han optat per prohibir els mòbils a les aules. És un tema que vosaltres abordeu també en aquest primer capítol. Què heu observat sobre com ha funcionat aquesta mesura i sobre com ha evolucionat també la formació en competència digital en els centres?
Des de la Conselleria d'Educació s'ha prohibit, queda totalment prohibit que tots els instituts de les Illes Balears se faci un ús dels telèfons mòbils. I això ha estat, jo crec que una de les decisions més positives que hi ha hagut en els darrers anys en aquest sentit. De fet, vàrem també xerrar amb els membres de Convivexit, amb en Toni Vic, i sobretot ells comentaven que els principals problemes que hi ha en els instituts sempre tenen a veure amb un telèfon mòbil. I des de que hi ha hagut aquesta prohibició, els problemes han minvat. Les relacions, entre cometes, han millorat entre els joves adolescents. Perquè tu imagina't treure un telèfon mòbil, pues, ja el que sempre em feia. Primer, el tema del ciberassetjament, l'enviar fotografies, fer fotos, penjar coses, riure-te no només del professor, sinó també del teu company. Tot això, ara mateix, està prohibit a les escoles i això ha estat un avanç molt important. Ara bé, els adolescents no tenen el mòbil des de les 8 del matí fins a les 2 del migdia que acaba l'institut. A partir d'aquí, evidentment, tenen el mòbil a la seva disposició durant totes les hores. I aquí torna a recalcar, d'aquí a la feina dels pares.
A nivell de competència digital heu abordat també una miqueta el paper del policia tutor, no?, també, en aquest primer capítol.
Sí, jo voldria recalcar la importància de la feina que se fa en els instituts públics, que al final és on nosaltres hem estat més fent feina, no només aquí a Mallorca, sinó també a Menorca i a Eivissa, i hem de dir que fan una tasca meravellosa. Primer, se fa molta educació digital, i també la feina dels policies tutors que van a totes les escoles i a tots els centres a explicar quins són els problemes que hi ha darrere de les xarxes socials. I sobretot també com i de quina manera han d'aprendre a fer-les servir. O sigui, és a dir, no xerram no només de prohibir, sinó com i de quina manera hem d'acompanyar-los perquè puguin fer un bon ús d'aquestes xarxes. Llavors crec que se fa una feina molt important, de fet hem fet seguiments de policies tutors de com i quines classes i de quins temes aborden. Evidentment, no són els mateixos temes que abordaràs a un sisè de primària primària que un tercer de l'ESO. Els temes són diferents. I en aquest sentit crec que fa molt bona feina i això també queda reflexat dins el documental, sobretot en el primer capítol.
Molt bé, idò, encara un punt més d'aquest primer capítol. Ens hem centrat una miqueta, sobretot en joves, també secundària, però també tocau l'ús d'aparells digitals en etapes més primerenques, no?, en aquest primer capítol.
Sí, de fet també va ser molt curiós perquè en un principi la idea era xerrar només del tema de l'adolescència, però indirectament havíem de tirar cap enrere, perquè, clar, un nen amb 9-10 anys, per què té mòbil? Té mòbil perquè amb 5, 6 i fins i tot amb 4 ja ha tingut accés a les pantalles. I tu ho pots comprovar, és a dir, en el dia a dia te'n vas al parc i veus un nen amb un mòbil. Te'n vas a un restaurant, nens petits amb un mòbil. Llavors, vàrem obrir aquest meló i la veritat és que personalment vaig quedar bastant escandalitzada perquè vàrem entrevistar, per exemple, a Montserrat Pons, que és neuropediatra, són espases, i mos varen contar que tota la comunitat de neuropediatres estaven realment alarmats pels problemes que hi havia, problemes cognitius, problemes de xerrar, és a dir, els nins no són capaços d'interactuar, és a dir, tot el sistema cognitiu queda retrasat perquè en el final estan avesats a mirar una pantalla i no poden relacionar-se com toca amb el món real. I llavors, pues mira, aquí és on comença el problema real. Per tant, això ho abordam. Hem estat també a Escoletes de Menorca, xerrant com també se comença a fer molta de feina de prohibir entrar els mòbils a les escoletes, que també em sembla molt interessant, perquè en el final els pares som els mirall dels nostres fills. Si nosaltres com a pares entram a l'escoleta amb el telèfon mòbil i duim el carrito, el nen que veu, l'infant que veu, que el papà té el telèfon mòbil a la mà. Per tant, si nosaltres som
l'exemple,
pues, per tant, també hauríem de fer un poc de feina amb això, no?
I ja per acabar, en l'anàlisi d'aquest primer capítol, hem de dir que hi apareixen qüestions rellevants que preocupen moltes les famílies, com l'addicció en els dispositius digitals o el ciberassetjament. Com es reflecteixen aquestes realitats?
Idò, mira, també és curiós perquè els adolescents demanen els telèfons mòbils per no sentir-se aïllats, per formar part d'un grup, per poder comunicar-se i poder estar connectats amb els seus iguals, però l'altra cara de la moneda és que, clar, com no saben fer un bon ús, perquè de vegades els pares ja, com adults, quan envien un WhatsApp se malinterpreta, doncs imagina't quan tens 12 anys. I dins el documental vàrem tenir la sort també d'entrevistar adolescents que vàrem voler donar la cara i des d'aquí també els hi vull donar les gràcies per contar la seva realitat, perquè no és fàcil quan una persona rep assetjament i sobretot quan ets un jove, contar la pura i crua realitat no és fàcil perquè en el final ell no és l'únic, és a dir, n'hi ha moltíssims que pateixen aquest tipus de problemes. El que passa és que, en el final, ell és qui va voler donar sa cara i, per tant, agraeixen en Lluís i a la seva mare per contar la seva història. I, en el final, és això. Ell va tenir un telèfon mòbil per sentir-se connectat i formar part de grup, però aquest grup es va començar a ficar amb ell. Aquest grup el llevava, l'apartava, xerrava amb ell i aquí va començar la seva agonia i la seva amargura. Vull dir que el WhatsApp, que sembla una cosa molt fàcil, o el Snapchat, que utilitzen sobretot molt de nens de 10 i 11 anys, que m'ha sorprès moltíssim, poden comunicar-se, poden escriure, tot queda escrit. I ja sabem que quan hi ha una pantalla per enmig, de vegades un no pensa ben bé què escriu i què és el que pot pensar l'altre quan li escriu. I aquest és un tema que abordam i que, en el final, és molt important donar consciència als joves adolescents de que en aquesta etapa de sa vida xerrar i dir segons quines coses dels altres els hi poden marcar de per vida. I això ho tractam, jo crec, d'una manera bastant, bueno, no sé, des del meu punt de vista, d'una manera important i que en el final se veu reflexada amb els testimonis dels nostres entrevistats.
Temes molt, molt importants. Anem a acabar amb informació pràctica. Ho han dit, avui s'estrena aquest primer capítol de Desconnectats. A quina hora serà?
El capítol s'estrena avui després de l'informatiu de cap vespre, damunt les 9:45 del vespre. I bé, esperam que tots els adolescents amb els seus pares i la família sencera pugui veure aquest programa i sensibilitzar de qualque manera tota la societat i que sàpiguen quina és la pura i crua realitat de l'ús i l'abús de les xarxes socials entre els joves adolescents.
Idò, Elisabet, moltes gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres i per parlar-nos d'aquesta sèrie documental. Estarem pendents, a més, dels següents capítols. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
IB3 Ràdio és diversió.
Torna la Fira del Llongat a Espillerí, el 26 d'abril des de les 9 del matí. Desena edició amb gastronomia, artesania i activitats, cercavila, xaranga, show cookings i tardeo. I molts llongats fets pels nostres forners, també vegans i sense gluten. L'EMT reforça la línia 31 de bus. T'esperam! Ajuntament de Palma.
Les darreres setmanes han parlat diverses vegades de la intel·ligència artificial, de com s'utilitza, de l'impacte que té en diferents àmbits, però avui volem posar el focus en un punt molt concret. Com pot influir en el desenvolupament intel·lectual i a la gestió de les emocions dels adolescents que encara estan en una etapa de maduració, d'aprendre a manejar emocions i de construir la seva pròpia personalitat? Avui en parlam amb la nostra psicopedagoga, la Magdalena Bausà de Virabó. Ja la tenim per aquí. Bon dia, Magdalena.
Bon dia.
Vens preparada per un repte.
Superrepte.
Superrepte. I abans d'entrar en matèria, voldríem començar parlant sobre quins aspectes del desenvolupament d'un adolescent ja s'han consolidat, és a dir, quan s'arriba a l'adolescència, i quins estan encara en procés, per parlar una miqueta d'aquest desenvolupament vers la IA.
Bueno, això és un poc relatiu. Antes se xerrava més d'estadis molt marcats, ara mateix, com que el cervell és plàstic, s'han difuminat les fronteres, no? Però el control de la motricitat ja està bastant assumit, certes parts del llenguatge ja estan molt assumides i qualcunes ja és molt més difícil entrar-hi i modificar-les, per exemple, la consciència fonològica, però el que és específicament propi de la maduració de l'adolescència són les funcions executives. I això que s'encén xerrar bastant significa, bàsicament, que estigui relacionat amb la IA, perquè no les tocaran totes, gestió de les emocions, control inhibitori, tolerància i la frustració dit d'una o d'una altra manera, memòria de treball i, importantíssim, atenció.
D'acord. I com podria, idò, influir l'ús de la intel·ligència artificial en aquests aspectes que comentes que encara estan en procés de desenvolupament?
Clar, això és important, no? La intel·ligència artificial és una eina superpotent que, com qualsevol eina molt potent, pot ajudar o pot perjudicar. Quin és el problema? Que si tenim una eina potent, hem d'aprendre a utilitzar-la. Si l'utilitzem bé, pot anar fantàstic, però si no sabem ni com l'estem utilitzant, i de poden caure en barrades importants, no? I clar, no és el mateix això que li passi a un adult que ja té el cervell bastant format que passi a un cervell que s'està formant en aquell moment.
D'acord. Anem a l'àmbit acadèmic, no? Perquè a l'àmbit acadèmic s'ha dit que pot tenir efectes diferents. Tu abans parlaves de perjudicar o ajudar. S'ha dit que pot despertar la curiositat, alliberar temps també de tasques repetitives, no? És a dir, donar més temps, però també pot fer que els joves deixin de practicar habilitats bàsiques perquè les fa la màquina, les substitueix directament, o directament que no aprenguin certs, no obtinguin certs aprenentatges. Tu quins aprenentatges creus que pot potenciar la IA i quins altres pot frenar o fins i tot fer que se perdin o que no s'arribin a consolidar?
La IA té una funció molt guai, però que no tothom utilitza, perquè clar, la IA és tan flexible que al final no tens un botonet que t'hi diu, t'aconsell que toquis aquest botó. No.
Clar.
Però té una funció que jo crec que és fantàstica, que és demanar-li que t'expliqui el que li estiguis demanant com si tinguessis tant d'anys.
Un nivell adaptat. Anar...
Sí, però és que jo de vegades utilitzo amb els al·lots de manera que els dic, vale, que t'expliqui com si tinguessis 15 anys, ara com si tinguessis 12, i veus les diferències de les explicacions, no? En el final és una manera fantàstica de que qualsevol tema que no hagin arribat a comprendre el puguin entendre, perquè vas canviant l'edat, seguia en mig segon, se flexibilitza amb això i s'adapta a el que li estàs demanant. A segon quin moment això és absolutament fantàstic, perquè lots que pensaven que no arribarien a entendre un tema l'entenen superbé, vale? Això per un costat. Per un altre, Ahir, per exemple, estava amb un atleta, no?, que té una inseguretat brutal en matemàtiques. I no era una guia, però vàrem utilitzar una aplicació per comprovar si tenia bé els exercicis i els tenia tots bé. El subidon d'autoestima de tot d'una, poder comprovar que està perfecta, és molt guai, no? Vull dir, en segon quines coses pot ser un xute de uau, som capaç, uau, ho estic fent bé. Vale?
Te fa més accessible segons quins coneixements i dones final, també.
Efectivament, però moltíssim més accessibles, no? O sigui, per exemple, amb una persona que tingui dislèxia, no? Imagina't, una persona que té dislèxia, que a casa seva xerra en castellà i ha d'estudiar el llibre de text d'història, que jo no sé per què, però solen ser bastant complicats, en català i en dislèxia, i amb un tema que no li interessa, i de repente dius... Demana-li a GPT que t'expliqui com si tinguessis 10 anys. Uau, màgia. De repente és... Oh, ja l'he entendido! Unes emocions brutals. Vale, fantàstic. Si nosaltres ho utilitzem així, és fantàstic. Quin és el problema? El problema és que tot el que té una part molt bona ens vol tenir una d'anar més alerta. Exacte. Vale. Molt bé. Parts que pot perjudicar la intel·ligència artificial. El primer és... esperar que m'ho explicaràs darrer moment i, per tant, perdre la capacitat de planificació.
Confiar-hi massa.
Confiar-hi massa, no? Si en el final qualcú t'ho està resolent, sigui el pare o sigui una intel·ligència artificial, tu no t'has d'organitzar. ¿Vale? La següent, bueno, això és el típic acadèmicament, no? Quan una persona va a repassos, que acaba passant? Que no escolta classe. Pot fer que els delots no sentin la necessitat d'escoltar classe, perquè després ja m'ho explicaràs intel·ligència artificial i això ja està passant, eh? La següent, molt més complicada i de solucionar-me per a mi. La falta de tolerància i la frustració.
En quin sentit?
Estic entrenada per... Bueno, estic avasat a... quan tinc qualsevol problema, hi ha una màquina que m'ho resol en un minut. Vale, però és que la meva no t'ho podrà resoldre tot. Però jo ja no estic avasat a esperar. Clar. No?
Aquesta immediatesa, que també fer les recerques és molt més ràpid una intel·ligència artificial que amb Google, per exemple.
Clar,
cada vegada tot és més ràpid i més senzill.
Hombre, i Google era molt més ràpid que anar a les biblioteques.
I anar a l'enciclopèdia, exacte.
Exacte.
D'acord. I com afecta tot això, no només en el rendiment acadèmic, sinó... a la competència personal, a la capacitat d'aprendre per un mateix, en definitiva, en el desenvolupament de la intel·ligència.
Molt de nivells, no? O sigui, ja tenim un problema bastant greu amb el desenvolupament del llenguatge. No sé, jo veig que la comprensió lectora ha davallat estrepitosament, en general, eh? Vull dir, ja de vegades faig experiment, els adonen els al·lots, llibres que nosaltres utilitzaven, i és que no en tenen per a res. Però és que, a més, les cares de susto són brutals, eh? Eren molt més gruixats i sí, ja el vocabulari era bastant més complicat i els d'avui en dia tampoc els entenen. Però ja imagina't els d'antes, no? Però això de llenguatge jo diria que està més relacionat amb la falta de lectura. Com a mínim, si ChatGPT l'utilitzes o qualsevol intel·ligència artificial per llegir, ja està fent que llegisquin qualque cosa que en principi sol estar bastant ben redactada. Incís, molt de professors saben si una feina l'ha feta una intel·ligència artificial o l'alumne, perquè l'alumne redacta fatal.
Clar, quan després comparen, se n'adonen.
Vull dir que com a mínim estan llegint coses correctes, no? Vale. Això no és llenguatge. Però, clar, el tema de la paciència. Jo crec que això és com a molt propi d'aquesta generació. Els gelos d'avui en dia...
La tenen... falta de paciència.
Exacte. O sigui, el desenvolupament de la paciència està molt afectat perquè els gelos esperen solucions molt ràpides. I els hi costa esperar que, potser, l'altra persona pugui estar disponible o els hi pugui... o trobi les paraules per explicar una cosa, perquè, clar... La intel·ligència artificial t'ho contesta tot rapidíssim.
Ara arribarem una miqueta en el tema de les relacions socials. Estàvem parlant més de la part acadèmica, de desenvolupament també, però abans hem d'aturar-nos a pensar en una de les eines imprescindibles que moltes vegades posant damunt la taula que fa falta per manejar-se en seria, que és el pensament crític.
Sí.
Per saber què demanar, per interpretar les respostes, per destriar aquesta informació. Clar, en quin punt se troba el desenvolupament del pensament crític en un adolescent? Ja sabem que cada cas és un món, però en un context en el que moltes vegades no hi ha una base cultural sòlida, tu xerraves de la comprensió lectora, d'aquesta falta, però també és cert que els darrers anys no s'ha considerat molt necessari acumular informació perquè ho tenim tot a cop de clic. Aquesta fase, falta de base cultural, com afecta també després també en aquests joves a l'hora de tenir pensament crític?
Afecta de manera molt bèstia, no? O sigui, no, a veure, el pensament crític requereix capacitat d'extracció, que això està ja bastant desenvolupat a l'adolescència, i de fet ho veiem, no? Vull dir, qualsevol que pensi que un adolescent no té capacitat crítica, que li digui que no pot arribar a tal hora.
Te donarà arguments, eh?
Te donarà arguments, però, vamos, molt abundants. Però què passa? Que la capacitat d'extracció sense informació se queda coixa, no? Per tant, prèviament hem de tenir tota una base cultural per poder tenir un verdader esperit crític. Perquè l'esperit crític en el final és comparar això que m'estan dient amb altres idees que jo tinc prèviament que se basen en fets o en informacions i veure com apareix, no? Què passa? Que si n'hi ha una base cultural difícilment podré tenir esperit crític. I després, per un altre costat, clar, tu li pots demanar a ChatGPT que te doni les fonts i tot el que vulguis, però que ja les no fan.
Clar.
No tenen aquest hàbit. Jo crec que al final se tracta d'acompanyar-los. Per això és molt important que els adults prèviament utilitzem les intel·ligències artificials com a mínim per saber com funcionen.
Clar.
Si jo sé com funcionen, puc saber per què poden anar bé i per què poden anar malament.
Bé, com dèiem, hem començat parlant de la part més acadèmica, d'aprenentatges, anem a la part més social, no? Els adolescents, ja ens ho han dit a més en el programa, la fan servir per qüestions personals, gairebé com un confident, com un amic. De vegades diuen que, a més, és com més objectiu que un amic i creuen que els pot aportar solucions. Clar, què pot suposar en el creixement personal d'un adolescent rebre sempre respostes que tendeixen a donar la raó i on només compta la teva versió, tenint també en compte que és una data on les crítiques a vegades són difícils d'assumir. Què pot suposar això?
Un incís. No només són els adolescents, eh?
Molt d'adults, no?
Molt d'adults, sí. Ahir llegia que el 70% de les consultes fetes a ChatGPT són de temes de conflictes personals, interpersonals. No només ho estan utilitzant adolescents, així que se suposa que és de totes les edats, no?
Clar, però els adolescents encara estan potser en un procés de formació, que encara és més complicat, no?
Exacte. Quin és el gran problema? Perquè és vera que quan un al·lot ho està passant molt malament, el fet d'escriure què li passa és superterapèutic, perquè ho estàs posant en un paper, però és que ja està de fora de tu. Vale? No hi ha tanta diferència entre posar-ho en un paper o posar-ho a un mòbil, no? A més, d'aquests al·lots no solen dur paper damunt, no sé per què, però mòbil sí.
Però bé, exterioritzen, no?
Exacte, però ja ho treus de dins tu mateix, no? Però quin és el problema? Aquí el gran problema és que només li donaràs la teva versió. No li donaràs el punt de vista dels altres perquè tu no estàs dins dels altres. Per tant, aquesta variància d'objectivitat que tenen les intel·ligències artificials pot ser que tingui el risc que l'al·lot se pensi que la solució que li dona la intel·ligència artificial sigui la definitiva. I no ho pot ser mai perquè no ha vist la situació. Només l'ha vist amb els ulls de l'adolescent o de la persona usuària, no? Per tant, si és una persona bastant madura que té capacitat de crítica en la resposta a la que xerràvem i també de posar-se més en el punt de vista dels altres, probablement sigui una gran ajuda. Però no és suficient.
Clar, també tenim que una de les característiques de l'adolescència és cercar l'aprovació moltes vegades, no? I, clar, molts joves també fan servir la IA per validar el que pensen, el que fan. Quins riscos té acostumar-se a cercar aquesta aprovació sempre de la IA i com te pot afectar a nivell d'autonomia, de maduració?
No sé quin, com se diu realment, però sesgo de confirmació, no? Vull dir, en el final, ChatGPT el que fa és reafirmar-te. I m'apareix que les intel·ligències artificials en general és el que cerquen, no? En el final, és una cosa que no podem perdre de vista. Les intel·ligències artificials estan finançades per empreses que tenen interessos econòmics. Per tant, el que volen és que ho utilitzis durant més temps. Per tant, què és el que faran? No cerquen la teva maduració, en principi. Com a mínim, les actuals. El que cerquen és que estiguis més hores. Per tant, el que faran serà donar-te la raó, que és el que tu estàs cercant. No necessàriament sempre, inclús en qualque cas se'n poden... Bueno, és que s'adapten a l'usuari, no? Però si hi ha una persona que necessita aprovació, probablement l'intel·ligència artificial li donarà molta aprovació.
Clar, i el que dèiem, que tu només a més mostraràs el teu punt de vista. I tampoc la intel·ligència artificial no sap el context, ni el teu caràcter, ni les teves dificultats.
Sí, jo crec que en el final el gran perill d'això és que la intel·ligència artificial, si fa qualque crítica, que de vegades les fa, és super suau i tot és molt de reforç positiu. És com la persona perfecta que una persona que qualsevol voldria tenir a de vora en els moments crítics. Però això pot fer que falti un entrenament pel món real i que la sortida en el món real sigui molt més complicada. Jo crec que al final això és una qüestió de proporció de temps. Vull dir, la intel·ligència artificial pot ser molt útil per, com a complement. El problema és quan és una substitució. En quant a processos cognitius, reflexions, tot això, sempre s'ha d'intentar que primer ho facis el lot per ell mateix i després, en tot cas, com a complement, una intel·ligència artificial per acabar de polir coses, però no a l'enrevés, no des del principi.
Clar, i com pot afectar i tota la relació amb els altres, no? I la gestió de les pròpies emocions, si tu no t'has acostumat a parlar amb altres persones que potser no te poden atendre en el moment, que també tenen els seus propis problemes, és a dir, dificultes, empatia, potser, després, en la relació amb els iguals i amb els altres?
Clar, perquè aquest és el gran risc, no?, que una intel·ligència artificial és una màquina.
Clar, i a més no demana res a canvi.
Exacte.
Sempre està disponible, sempre ajuda.
Aquí és gran problema. Hi ha gent que ja li diu hola, chati, resolvem este problema de mates. Vale. El fet de posar-li nom ja fa que hi hagi una certa confusió. Però clar, una màquina no és una persona. Per tant, si nosaltres pensem que comunicar-nos amb una màquina que ja té nom, aquí se poden generar bastantes confusions. Jo, la veritat és que xerrar d'aquest tema me resulta complicat perquè falten molt d'estudis, però bueno, crec que és bastant evident que, a segons quins casos, pot dificultar moltíssim l'empatia.
I en el cas de tots els adolescents més insegurs, amb tendència a obsessionar-se, potser, amb temes, amb algun tipus de neurodiversitat, no?, que també faci que de vegades posin el focus en els temes que s'obsessionin molt per segons quins temes, pot arribar a generar-se una dependència important de la IA?
Totalment. De fet, un bon psicòleg, una de les coses que té en compte és que no se generi un vincle de dependència, no?, del pacient cap al psicòleg. Quin és el problema? Que si utilitzem una intel·ligència artificial com a un psicòleg, que s'està fent, i molt, però realment no és psicòleg, una intel·ligència artificial no és un psicòleg. Això pot dur a que hi hagi adolescents que s'estan distanciant dels pares pel seu procés biològic, no se troben del tot segurs amb el seu món d'iguals, i en el final que fan? Creen una dependència d'una màquina. D'una màquina que depèn d'una empresa.
Clar, que
l'empresa vol que l'lota hi estigui, que l'usuari hi estigui més temps. Complicat, eh?
És molt complicat, però clar, en qualsevol cas seria, ja la tenim aquí, és una realitat, no li podem donar l'esquena. Tampoc saben com seran exactament els treballs del futur, però sí que els joves hauran de saber manejar les tecnologies, intel·ligències artificials, les xarxes socials. Què és realment el que necessiten per poder-ho fer? És tant manejar-se ja en concret o és una feina prèvia que han d'haver fet abans? Parlàvem de, per exemple, pensament crític, cultura... No sé, què creus que és el més important per poder manejar una IA?
Uf, moltes coses. La primera seria la funció executiva d'inhibició de resposta, no? Sobre que primer ho he d'intentar fer jo, perquè el primer moviment és que el dit se'n vagi cap allà. No estan xerrant que les meves cames se'n vagin cap allà, només és el dit. Per tant, aquí, aturar la impulsivitat de demanar-li primer a la màquina és complicat. I això és un tema, i a més que és que estan xerrant d'aquests al·lots que a vegades tenen menys paciència. Bueno, aquí tenim un tema. Jo crec que aquí el tema dels controls parentals s'hauria de revisar. Això per un costat. Per un altre costat, crec que també tenim la gran oportunitat de que els al·lots se'n donin compte de que la clau en el moment en què estem en el món de la intel·ligència artificial es fan molt bones preguntes. I fer molt bones preguntes, triant molt bé les paraules. En el final, això, si ho utilitzem positivament, se pot convertir en més curiositat intel·lectual i també se pot convertir en més ganes d'utilitzar bé el llenguatge. Perquè en el final, pareix ser que la clau de la intel·ligència artificial és fer-li molt bones preguntes molt ben fetes. I entrenar aquesta capacitat és clau, no? I després, crec que també és molt important el fet de recordar qui són com a humans, que no és cap funció executiva, però crec que això és molt important, no? Moltes vegades ens refugiem amb una màquina que està imitant les conductes més humanes, la paciència, la suposada empatia, es donar-te una ditada de mel... Molt bé, però potser els humans m'haurien de recordar un poc de segon quines coses.
I ja per acabar, Magdalena, de quina manera poden acompanyar i ajudar tant famílies com centres educatius als adolescents en tot aquest procés?
Hombre, competència digital, competència digital, competència digital. I això se fa amb ordenadors i mòbils i sense. Recordant que això ho han xerrat altres programes, no? Vull dir, la competència digital és una competència que no, que moltes vegades és acrítica en la nova tecnologia i això se pot fer sense el dispositiu a davant. No és sobre quines passes seguir, sinó sobretot començar per entendre els com són importants però els perquès i els fins a on i els que té de bo, que té de dolent...
Molt bé. Un tema molt interessant, Magdalena.
Moltíssim.
Hauràs de tornar perquè n'hi haurà més de capítols sobre aquest tema.
Fantàstic.
Gràcies.
I de tres ràdios, humor. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
I ara toca secció juvenil. Estau tots preparats?
Sí!
Des 12 en els 20 i pico tenim joves que venen a parlar d'un tema... per donar consells. Parlarem de situacions incòmodes a classe.
Oh!
d'aquestes que no són cap drama, però que tots hem viscut alguna vegada i que fan un pot de vergonya, sobretot quan passen. N'han triat unes quantes i volen saber si vos hi reconeixeu i, sobretot, com se'n pot sortir amb una mica de dignitat.
Difícil.
Ha de ser consells ràpids.
Pim-pam.
Preparats?
Sí, a tope. Sí.
Vinga. Quan el professor vol demanar un exercici i comença a mirar a qui demanarà i tu no l'has fet.
Haz que estàs haciendo apuntes o que estàs escribiendo o cogiendo algo.
Que estàs cercant a la mochila.
A la mochila, sí.
Ai, se m'ha caído.
Has d'evitar que se creuin ses mirades.
Evitar contacte visual.
Totalment.
Sí?
Totalment.
Molt bé,
aquest
consell.
Jo dic, vols que surti a la pissarra a escriure el que els altres han dit? I ja és com, estic fent coses, però no m'ho demanaràs això, perquè estic a la pissarra.
Això és diferent, això. Però això és arriscat, perquè potser te diuen...
Sí, sí.
Però comença tu fent els primers exercicis.
De camí agafes qualcun d'un company, saps? Com, ajuda, 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 companys, i te donen un poc.
No tenia una senya per això. És un màster.
Bueno, jo tinc bona relació. Sí, és que he fet molt poc.
No, però és arriscada, més ella. Vinga, quan aplaudeixes abans d'hora i te quedes tot sol...
No acabas. Tienes que decir que haces como que estabas ahí estirando.
Como que como que hi havia una mosca. I l'has intentat matar i dius, ai, ha fuit. I te quedes allà fent el bàmol.
La caritat és manual, ja.
És que boníssim. Sí.
Bé, mem, una complicada. Confondre tot l'horari. Pensar que no hi ha classe i presentar-te a classe, o l'inrevés, que te pensis que no tocava classe i que des de casa teva dormint i n'hi havia. Però ja sobretot, jo crec que és el moment de trobar-te ja tot sol a l'escola.
Sí.
A mi m'ha passat una vegada.
A mi també.
Però ja m'ha passat a la feina, que és pitjor encara.
I el festiu.
Jo fui a la sala de profesores i estava tot una hora antes i els professors empezaron a reir de mi.
Ah, vas anar una hora abans? No te tocava?
No encontrava nadie i fui a la sala de professores i se rieron de...
Te'n vas anar a casa teva a dormir una altra vegada. Sí. Molt bé. Amem, di alguna cosa que està tothom xerrant i de cop queda en silenci absolut i només se t'escolta tu. Luego, tothom te mira.
Però sempre hi ha algú que dice, venga, què ha passat? Seguid hablando. I tot el món es continua.
Sí. No sé, però què faríeu en aquests casos? Què feis?
Seguir hablando como si nada.
Te gires, amem, aquí miren.
Qui ha dit això?
Exacte. Sí. Exacte. Encara que hagis estat tu mateix.
En orquesta. Ahí se equivocan. Y mires al otro.
Sí. Sí. Has estat tu qui ha dit que t'has fet pipí? Has
I tu, això també val per quan qualcú se sent un ronou de pet. També. Això, no has de mirar, mai t'has de mirar ses mans.
No.
Per tirar-se un pet en públic, la norma és que hi ha d'haver com a mínim 3 persones. Si sou 2, no ho pot fer.
No.
Ja. Mínim 3.
Ha sido tu.
Te crees que no te olido.
Molt bé. Donar una resposta molt convençut i estar completament equivocat.
Res, ho assumeixes.
Ja està, no hi ha nada.
Pots dir, dale una vuelta.
Volia veure menys si t'adonaves compte que ho estava dient malament.
Clar, sí. La meva predina deia, i jo què t'he dit? Idò, per això t'he dit.
Sí.
Ja està.
A mi, Margarita, aquesta tàctica, no sé si la podràs arreglar. Sortir a la pissarra i no tenir ni idea del que toca fer. Que te mandin allà a la pissarra a fer alguna cosa i no saps. No has fet, no saps. Com en surt d'aquesta?
Dices que no t'acordes d'este paso i luego ja vas intentant sacar el libro.
No, sí que m'ha passat i jo el que dic és anem a fer un aprenentatge col·laboratiu en grup, per favor, classe.
Demanar ajuda als companys.
Però directament als companys.
Però això ho acceptes, professor? Surt a fer l'exercici. Anem a fer un exercici col·laboratiu. Ho accepta, realment?
No, però ja perds
el temps. Jo dic, mira, no tinc ni idea de com fer això, però, si voleu, puc intentar començar i anar fent.
Claro.
I passam en els col·laboratius.
A més, Joel, tu que vas a ESO, això se pot fer? Funciona?
A ver, yo creo que más que eso, si tienes un poco de base de antes, está igual. Yo creo que si tienes buenas bases asentadas,
pots intentar resoldre.
Puedes salir
como puedas. Tenim dues opcions. Podem no fer exercici o podem fer exercici entre tots.
Sí.
Triam.
O sigui, li has de ficar molta barra.
Sí.
Vinga, que en queden dues, molt ràpid. Que te cridin pel teu nom i no saps per què. A classe. Sergi!
Que?
No saps sí. Si te toca llegir, sí. Seguir el punt de la lectura...
Un moment que...
Te poses a tossir sí. I dius... perdó.
A més d'anes, mai, no sé.
Estan fallant sí. Ja, estan fallant els consells. Vinga, és darrer. Fer una broma que tu trobes boníssima i ningú rigui.
No lo tornis a fer. Els consells sí. No repetir-la.
Sí, dale una vuelta.
Però en aquell moment...
Ah, era broma.
No sé.
La broma era broma. No?
Si no ha cuajat, qualcú sortirà després, però tu calla.
La broma era broma.
Callar-se.
Jo sempre he dit, no l'havies pillat, tio.
Ah, està bé. Aquesta m'ha agradat. Bé, segur que en podríem afegir alguna més. N'hi ha algun altre que voleu afegir, que vos hagi passat i que recordeu com especialment incòmode? Per ajudar a la gent que si li passa...
Quan te mous d'una part de la classe a l'altra, per exemple, per anar a treure punta en els llapis, i te caus. Perquè sí, te treballes amb una motxilla.
Ai, i les motxilles.
Sortis posaigert en blanc, també. Això no m'ha passat. Ai,
sí. O dir al teu company, pots regalar la motxilla?
Bé, hi ha una que és molt, molt difícil de superar, que és dir-li a un professor o professora papà o mamà.
Sí, ja estava pensant el mateix. Però,
aquesta...
A mi m'ha passat.
Sobretot quan hi ha una bronca. Perdona, papa. No.
També hi ha professors joves que de vegades els confonen amb alumnes. Que això també... Sí,
també.
Crec que és pitjor pels professors. Molt bé. I de ja per acabar, quin consell donaríeu sempre per prendre aquestes situacions amb més humor i no donar massa importància i després dur d'oca teva? I...
No estar-li importància. Si al final són moments puntuals.
Clar,
passa a tot el món.
Sí, exacte. Que pensar que el que t'ha passat a ti li va passar a tothom.
Bueno, els professors també.
Sí.
Ara...
Sí, pentura comentar-ho fins i tot després, com... Ai, te'n recordes quan m'he caigut a classe? Com que la gent vegi que tu t'ho prens amb humor, llavors la gent no ho farà.
Si treus, fas com a teràpia, també, no?
Jo diria que la solució és riure, llevat que sigui per s'acudir aquell que no ha fet gràcia a ningú, perquè si t'ajuda, doncs fas molt pitjor.
Molt bé. I doncs, que vam, la nostra supersecció de consells.
Ué!
I després de la nostra secció juvenil arriben ja al final d'aquesta hora de programa amb un recull d'iniciatives vinculades en criança i propostes educatives. Comencem parlant sobre una xerrada gratuïta en el Teatre La Societat de Calvià el pròxim 12 de maig sobre la concentració i impartida per Fernando Tobías. Ell mateix ens explica en què consistirà.
¿Sientes que a veces vas con el piloto automático o como pollo sin cabeza que te cuesta mantener la concentración de una manera estable? La mayoría de nosotros vamos muchas veces acelerados y estresados y nos cuesta mantener el foco. Pero esto se puede revertir. ¿Cómo? Entrenando la atención. Así de sencillo y a la vez así de complicado. En la era de las distracciones y de la infoxicación, os animamos a venir a la charla práctica, divertida y experiencial en busca de la concentración perdida, para aprender técnicas y herramientas sencillas para vivir menos acelerado, con más calma interior y, sobre todo, enfocados en el aquí y en el ahora. Disfrutad de esta conferencia y veniros, familias con hijos adolescentes, que todos os vais a ver beneficiados.
Continuem parlant d'atenció i concentració, concretament d'un estudi que convida a participar a famílies amb infants de 6 a 16 anys.
Hola, som en Mateu Cervera, investigador del UNICS i de la UIB, i volia convidar famílies que tinguin infants entre 6 i 16 anys a participar en un estudi sobre la capacitat d'atenció i concentració d'aquests infants. Totes les famílies que hi participin rebran un informe i nosaltres ens ajudaran a validar aquestes proves que seran útils en el futur per a altres infants que tinguin aquest tipus de problemes. Si voleu participar, podeu cercar més informació a Instagram, a la pàgina de l'Associació TDAH de Mallorca, estil TDAH, o escriure a tdahuib@gmail.com. Gràcies.
I seguim parlant sobre la primera jornada estatal de dislèxia, que se celebrarà el pròxim 9 de maig i que se podrà seguir presencialment o en línia. Ens ho explica Araceli Salas, fundadora de Disfam.
El dia 9 de maig, la Federació Espanyola de Dislèxia organitza unes jornades de formació que esteu tots convidats, famílies i professionals. Si voleu més informació, podeu entrar a l'enllaç fedis.org/jornades. O trobareu també més informació a les nostres xarxes de Disfam, ja sigui a través del Facebook o de l'Instagram.
I avui acabam el nostre llistat amb una recomanació que ens ha fet una nina que ens convida a experimentar amb l'art.
Hola, el meu nom és Marta, tinc 10 anys i vull recomanar art i les manualitats. Jo faig art, bueno, no faig, però en la meva casa sempre estic fent manualitats o fent algunes idees de manualitats perquè m'agrada molt aquest tema. Els meus dibuixos no sempre són els millors perquè a vegades me salen regular, però per la meva família són quasi obres d'arts. Per això, jo vull que tots provin aquestes manualitats per pensar si vulls o no, perquè l'art també crea imaginació i amb la imaginació pots fer qualsevol cosa.
Moltes gràcies, Marta. Ja ho sabeu, com heu pogut escoltar, se fan moltes iniciatives i hi ha diferents propostes pels pròxims dies. Nosaltres, recordeu, avui acabem ja aquesta emissió per donar pas als nostres companys d'esports, però podreu escoltar una segona hora de No Venim en Manual en continguts divertits per aprendre jugant i dedicades a participació d'infants i adolescents a la redifusió diumenge matí i també al servei a la carta.